Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Hola, molt bona tarda. Un dijous més amb Montblanc en flames i avui el tema estarà sobre el tema de la política municipal. Ens acompanyen per part de Gent del Poble l'Ignasi Cid, per Independents per Montblanc el futur candidat, el Jordi Mateu, per Convergència i Unió el Carles Carreras i per Acord per Montblanc estem esperant el Josep Maria Campdepadrós i per Agrupament Catalanista el Jordi Balat, que ben aviat seran aquí amb nosaltres. Molt bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, tu, Santi, i els que ens escolten.
A veure, al primer bloc farem unes petites preguntes curtes. Començarem per tu, Ignasi.
Va bé, trencar el gel.
Te'n recordes tu quin dia va ser el que vas ser investit com a regidor de l'Ajuntament de Montblanc?
Hòstia, el dia exacte no sabia dir-t'ho. Sé que era l'estiu, l'agost, abans de la festa major, de farà, m'has matat, 2 anys.
Bueno, clar, tu vas entrar en relleu del David, no?
Correcte.
Perfecte.
Per això és una data, era el ple de l'agost i jo vaig al relleu del David.
Des que estàs com a regidor del nostre poble, per tu quina és l'obra més important que s'ha realitzat a Montblanc?
Hosti. Bona pregunta. Seria fàcil començar per la biblioteca, vale? Perquè és el més proper i una de les, no diria de les urgències, però sí de les mancances que teníem a la vila. S'hauria d'escollir ara, sí, ràpid, em quedaria amb la biblioteca, però sí que s'ha de reconèixer que coses han fet moltes.
Com voldries que recordés el teu pas per l'Ajuntament de Montblanc?
M'agrada que facis preguntes directes i bones. Soc persona que m'agrada passar pels jocs de puntetes, és a dir, que se me'n recordés, sí, però no per res concret, sinó per una persona que durant aquest temps a l'Ajuntament ha intentat fer el millor que pugui fer, intentar fer coses pel poble, simplement.
I una pregunta que, amb les dates que estem, és obligada. Comparteixes la decisió del Tribunal Constitucional pel que fa a la sentència d'inconstitucionalitat de l'Estatut de Catalunya?
Òbviament, no només no la comparteixo, sinó que podríem dir que, bueno, que és hora que ja no sé si són 14 articles o tot l'estatut en concret, ens han donat la raó en el sentit de que és hora de donar una passa endavant i no aquest estatut, sinó cap altre estatut. Hem de fer una mira més cap endavant i no està esperant sempre a les decisions de Madrid i esperar si som constitucionals o no.
I per últim, saps que el 10 de juliol hi ha convocada una manifestació a Barcelona? Hi participaràs?
Hi participaré.
Perfecte. Ara passarem al Jordi Mateu. També farem les mateixes preguntes. Segons tu, com a ciutadà i futur possible alcaldable de Montblanc, l'obra més important que s'ha realitzat aquests darrers anys, per tu quina és?
A veure, jo crec que n'hi ha moltes d'obres importants i totes les obres que s'han fet a Montblanc, ja siguin importants o no importants, és senyal que Montblanc evoluciona. Potser quasi bàsicament la piscina i el camp de futbol ha sigut una obra que sense el finançament que hem tingut del Pla Zapatero potser no s'hagués dut a terme i era una obra molt necessària per Montblanc.
Molt bé. Quan siguis regidor, com voldries que se't recordés el teu pas per l'Ajuntament?
A veure, de recordar-se'n, mira, potser preferiria més que no se'n recordessin tant de la persona, sinó de la feina que s'ha fet en conjunt amb l'Ajuntament. A veure, no treure els personalismes, perquè els personalismes sempre són dolents, i que tindrà la sensació personal que Montblanc ha evolucionat i que hem deixat un bon futur per tots els vilatans que ens succeiran.
Llavors, la pregunta obligada, comparteixes la decisió del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalitat de l'Estatut de Catalunya?
A veure, evidentment no la puc compartir, perquè una cosa que el poble ha votat, s'han donat 50.000 toms, s'ha portat a tot arreu, s'ha parlat, s'ha preguntat, i que te la tumbin per inconstitucional, quan personalment penso que era una cosa ben feta i que s'havia treballat durant molt temps, doncs evidentment no la puc compartir.
Molt bé. Llavors participaràs a la manifestació de 10 de juliol a Barcelona en motiu del...
Segurament que sí que hi participaré.
Molt bé. Bé, passem al Carles Carreras, de Convergència i Unió. Carles, te'n recordes del dia, ja fa molt, que va ser nomenat regidor de l'Ajuntament de Montblanc?
Ja fa algun temps, Santi. Però quan has fet aquesta pregunta amb el CIT, la veritat és que m'ha despistat el CIT quan m'ha dit oh, he sentit que deia l'agost perquè no recordava la presa de posició d'aquesta legislatura actual. Llavors dic que sí, és veritat que ell va substituir el David Vallverdú. Que fa ja, no sé si són 10 o 12 anys. No, 12 anys no, 11. Serien 3 legislatures, però 11 anys sí, el dia no me'n recordo. Tinc memòria, però d'aquestes dates no.
No. Ja portes molta guerra, doncs vaja.
No, Santi, el que porto són uns quants anys ja, a part de la guerra.
Llavors, clar, tu encara diràs més penya, perquè l'obra més important realitzada a l'Ajuntament de Montblanc des de que tu ets regidor, quina és?
A veure, com aquí hem comentat, són moltes les obres que s'han fet, però jo faria referència a una que encapçala les que tothom estem pensant. Jo penso que una de les obres més principals que s'ha fet aquí a Montblanc va ser l'aprovació de la legislatura passada de la Llei de Barris, que es continua desenvolupant aquesta legislatura a Llei de Barris, i aquí, a part de les coses que s'han fet, crec que hi va haver un acord per tots els grups en aquell moment que estaven, que encara estan representats a l'Ajuntament de Montblanc, que es va aprovar per majoria de tots. Llavors jo penso que és una bona feina, i aquí hi entra des de tots els temes, des dels temes culturals, dels temes de muralla, dels temes d'infraestructures, i llavors penso que cada un se'n pot recordar, però jo penso que la Llei de Barris és una bona, crec que és una de les obres més importants, segurament que la restauració de la muralla pel símbol que té, però jo diria que per lo que abarca a tota la gent de Montblanc, diria que la Llei de Barris, perquè hi entra de tot aquí, hi entra des de la biblioteca, hi entra des del centre de dia, hi entra des de zones de muralla, hi entra des d'arreglar carrers, hi entra des de la benvinguda o apujar la part, diguem-ne, d'estrangeria, la part de les dones, els emancipats, o sigui, agafa un programa que hi entra tot, crec que la Llei de Barris.
I com voldries que se't recordés el teu pas per l'Ajuntament?
Jo vull dir, jo sóc una persona que no m'agrada sortir, com molt sabeu, a primera línia, que me se'n recordi. Crec que la definició que ha fet el Josep és important per les obres que s'han fet i per el que ha passat, i com una persona normal i corrent i afable a tothom. I hi ha vegades que, bueno, que portar tants anys en aquest posto et comportes amistats, i amb altres vegades doncs, tens que prendre unes decisions que algú se les pren malament i les pren com aquelles coses que fan mal. I voldria, doncs, si amb algú s'ha sentit ferit, doncs, que s'ho prengués amb bona fe, que no està amb ni la meva intenció, i crec que voldria que me se'n recordés no per alguna cosa que pots haver tingut amb algú, sinó al contrari, doncs deixant-ho molt tranquil i la cosa molt pausada, i crec que doncs com sóc.
D'acord. Comparteix la decisió del Constitucional pel que fa a referència a la sentència d'inconstitucionalitat de l'Estatut de Catalunya?
No, no la comparteixo, i diré una cosa que no sé si, però la dic perquè hi ha un establat, ni la comparteixo ni l'assumeixo. O sigui, una cosa que
ni comparteixes ni acates, vaja.
Ni comparteixo ni acato. O sigui, al final tindràs que acatar el que tindràs que acatar, però jo penso que la voluntat de cada persona, unes coses les poden compartir amb un petit demirament, però jo penso que ni la comparteixo ni l'assumeixo. Ni l'assumeixo per una raó molt senzilla, i com s'ha dit aquí, una cosa votada i refrendada pel poble català, i que uns senyors doncs, de Madrid, que han estat els temps que han estat, i penso que no era el moment ni oportú ara per sortir la decisió aquest del Tribunal Constitucional, doncs ja ho dic clar i contundent, ni la comparteixo ni l'assumeixo.
Participaràs a la manifestació el 10 de juliol a Barcelona?
En principi la voluntat meva és d'assistir a la manifestació del dia 10 a Barcelona.
Molt bé. Ara, si us sembla, passarem al segon bloc i ara tocarem més el tema municipal. Recordar a tots els oients que aquest programa és en directe i que el dissabte 12 a 1 i el dimecres de 9 a 10 es repeteixen el programa. Sobre el tema municipal, com veieu el Montblanc del 2020?
Lluny.
Com veieu el Montblanc del 2020? Quin futur creieu vosaltres que té la nostra vila?
A veure, com diu l'Ignasi, falten uns quants anys, però jo penso que ens ho tenim que mirar amb optimista, encara que estem en una situació una mica complicada de crisi. Esperem que les coses milloraran, tenim que ser optimistes i positius, i jo penso que amb bons ulls, perquè s'estan posant una sèrie de condicions perquè el Montblanc del futur sigui en positiu, concretament doncs la que s'està parlant últimament, que és tot el que és el tema del parc logístic, que jo suposo que aquí assegurarà bona part d'aquest Montblanc del futur. Sí que pot condicionar un Montblanc del futur que molta gent els hi pot agradar més o els hi pot agradar menys. Aquest és un tema que jo penso que un dia tindré que fer una xerrada i dir fins on té que arribar el Montblanc, fins on té que arribar aquest Montblanc del futur, si té que arribar fins a 10, fins a 15, fins a 20, fins a... Perquè vull dir, sí que se'n parlava un parell d'anys enrere, perquè la crisi no l'anomenava ningú, tothom parlava de creixement, i que si Montblanc el 2012 o el 2014, si no m'erro, parlaven de que arribaria a 14 o 12 o 14.000 habitants. I la veritat és que els que portem anys aquí, que hem conegut Montblanc amb tot això, quan estàs parlant d'aquest número, per una banda ho veus bé, per l'altra penses potser perdem aquesta essència que tenim com a fora.
Ens coneixem tots, no?
Llavors vull dir, clar, cada un s'ho mira de la seva perspectiva. Jo penso que Montblanc ara és, amb el nombre d'habitants i com a capital de comarca, no som ni carn ni peix, perquè vull dir, tenim que donar prestacions que a vegades costen d'entendre els ciutadans, i per l'altra banda, doncs, el no tindre aquestes recaptacions, doncs et trobes en unes situacions complicades. Per això et dic que jo penso que aquí, i a vegades ho he parlat amb algú, que és un tema de dir, fins quan hem de créixer? És un tema per deixar-lo al damunt de la taula i parlar, però jo penso que l'hem de veure en futur i amb optimisme el Montblanc del 2020.
Senyor Mateu, com veu vostè el Montblanc del 2020?
Bueno, a veure, el Montblanc del 2020 el veig com a punt neuràlgic, que és Montblanc, amb la situació que té, molt a prop de la costa, amb moltes infraestructures, un punt necessari per la Catalunya del futur. I crec que, com ha comentat el Carles, doncs tot el que ens ve, el de l'autovia, el centre logístic i noves inversions que es puguin portar a terme, jo crec que les hem de fer amb consens de la gent, i que la gent també opini una mica sobre com vol el futur d'en Blanc, perquè al fi i al cap l'Ajuntament sí que és important, però qui viu i qui treballa el dia a dia i qui al fi al cap pujarà canalla pel Montblanc del futur són els habitants de la vila.
Ignasi, podeu anar intervenint, com si fos tertúlia, no cal que sigui un perú.
És difícil micro, anava a dir micromà, però no el toquem, ha anat allà en paraules. Bueno, no seria aconsellable. A mi quan has fet la pregunta, bueno, ja, no sé si s'ha sentit, el primer que m'ha sortit ha sigut lluny, parlar del 2020, ara es veu lluny. Montblanc i inclús tot Catalunya està vivint una època que com a poc és difícil, però com s'ha dit ara, alhora esperançadora en el sentit de que hi ha molta cosa a fer. I quan hi ha molta cosa a fer, el futur sempre ha de ser prometedor. També agafo el relleu del comentari que has fet, Carles. A mi sempre, històricament, m'ha fet por aquest un possible creixement desmesurat de Montblanc. Jo soc dels pocs o dels molts, no sé què, que diem que l'única cosa bona que ha tingut la crisi és que ha parat aquest creixement exagerat que tenia Montblanc, o aquesta previsió de creixement, perquè no ens podem permetre en créixer només en habitants. I ara, gràcies a aquesta aturada, sí que podem preveure aquest 2020, és lluny, però tenim temps d'aquest creixement estudiar-ho, com s'ha dit, també s'ha dit en Mateu que bueno, que ens venen coses com el parc logístic, que això vol dir feina, altres coses que no, personalment no seran tan bones com és l'autovia que Montblanc no rebrà com a benefici, sí que pot rebre com perjudici, i bueno, amb un futur esperançador, podríem resumir.
A què et refereixes? Que veus en Montblanc ciutat dormitori?
Sí, bàsicament la gran por de l'autovia és aquesta.
Ara jo us preguntava el del 2020, perquè tots sabeu que estem a 10 mesos de les eleccions municipals, tots els partits estan treballant en la confecció de llistes i projecte de futur, i clar, sempre que mires, no mires els pròxims 4 anys, sinó que mires quin Montblanc veus en 8, 10, 12 anys. Llavors ara, per agafar aire, passarem a un tema musical, i després el pròxim bloc hem obert el correu electrònic i hem rebut doncs, a diferents veïns preguntes que volem destinar a tots vosaltres. Passem al tema musical, descansem i tornem d'aquí un moment.
L'iPod del Salva. El Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. Un mini espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Hola amics, avui escoltarem el tema Yagel Teseta de Mulatu Astakte.
Mulatu Astakte és un músic etíop que desenvolupà la part més coneguda de la seva carrera musical durant els anys 70. Primer es convertí en una estrella musical al seu país, barrejant elements musicals autòctons amb influències occidentals, creant el que es coneix com etiojazz. Més tard es desplaçà als Estats Units, on treballà amb músics de la importància de Duke Ellington. Aquests darrers anys, establert a Londres, han suposat un renaixement musical per Mulatu, amb una nova banda de músics joves i dos nous treballs de categoria notable.
Escoltem Yagel Teseta, de Mulatu Astakte. Thank you.
Molt bona tarda a tothom una altra vegada. Després d'aquest tema musical, tornem al Montblanc en Flames, avui dedicat a la política municipal. Ens acompanya l'Ignasi Cid, el Josep Mateu, el Carles Carreres, i estem continuant esperant el Josep Maria Camp de Pedrós i el Jordi Albalat, que ens han dit que ens acompanyaran ben aviat. A veure, com us he dit abans, hem obert els correus perquè la gent dels conciutadans poguessin fer preguntes als diferents grups que sou aquí. De moment anirem per les preguntes dels que sou presents i les altres guardarem a veure si es reincorporen. Jordi Mateu, candidat del FIC. A la gent no li ha quedat clar la sortida del regidor Juan Molina de l'equip de govern. Per què?
Mira, la sortida de l'equip de govern va ser molt senzilla. Nosaltres, l'alcalde ens va delegar la regidoria d'interior, va ser un dels pactes que vam acordar, la regidoria d'interior era nostra. El que no podem consentir de cap mena de les maneres, a veure, l'Ajuntament hi treballa amb persones, i que s'haguessin humiliat, com es van humiliar, dos persones, a veure, dos treballadores de l'Ajuntament, de la policia local, al lloc on es van humiliar, no ho vam...
No, has de ser, no pot ser més explícit, perquè la persona que ho ha preguntat ni sap on us van humiliar ni com van humiliar. Jo comprenc que no vulguis dir noms, però...
No, a veure, es van humiliar...
El fet que va passar, no?
No, es van humiliar dos treballadors de l'Ajuntament de Montblanc, quan el més fàcil, si el senyor alcalde en aquest cas no li agradava el control on estava posat, que s'hagués trucat al regidor d'interior, el regidor d'interior trucava al cap de la policia, el cap de la policia trucava, en aquest cas, a la Guàrdia Urbana, i es desallotjava el control, i ja està. Però ni la manera, ni humiliar-los davant de la gent, crec que treure'ls-hi l'autoritat que tenen, no crec que hagués sigut el més correcte.
Molt bé, moltes gràcies. Donar la benvinguda al Jordi Albalat, que per temes d'agenda ha fet una mica tard.
Bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Ara estem fent preguntes que convilatants han fet el correu electrònic de Ràdio Montblanc sobre diferents grups. El Ignasi, hi ha una pregunta delicada.
Ben bé.
O per què no et vas aixecar el dia d'un atemptat d'ETA amb un ciutadà?
Delicada ho és. I que s'ha parlat per activa i per passiva durant aquella època, vale, ara fa un any, i que jo crec, i ho tornaré a explicar, jo crec que em vaig explicar prou bé, i ho explicaré tantes vegades com, com calgui. Primer ens hauríem de pensar el dia que era. Estàvem a punt de fer un ple que havia una moció de confiança a l'alcalde. Parlàvem d'uns fets condemnables, estem parlant de l'assassinat d'una persona, vale? Condemnables, i que vaig condemnar en el seu moment i condemnaré tantes vegades com faci falta, però que trobava que no era ni el lloc ni el moment. I simplement no vaig participar-hi, vale? Respectant a tothom que volia participar, però no participava perquè no era ni el lloc ni el moment.
Molt bé. Jordi, volem un Montblanc turístic, el teu grup ho diu per activa i per passiva, però Montblanc el cap de setmana està molt brut. Com volem viure el turisme si no mantenim el poble net?
A veure, és difícil respondre això, eh? Però bueno, a veure, es posant tots els mitjans i la situació econòmica amb la que vivim a vegades fa que haguem d'apretar els treballadors de l'Ajuntament en aquest sentit perquè doncs, no facin tantes hores al cap de setmana i tal, però es posant els mitjans necessaris perquè si Montblanc ha de viure del turisme estigui en condicions per rebre el turista que et vingui d'arreu del territori.
Molt bé. Carles, la pregunta és molt senzilla. Quan el Josep Andreu s'aquede en minoria a l'Ajuntament de Montblanc, fa una petició a Convergència i Unió perquè entri a formar part del govern.
La gent tira en bala, eh? Va bé aquestes preguntes. A veure, abans deixa'm que et contesti una que ha dit el Jordi, que has fet que jo no estic... Bueno, jo hi penso que el grup nostre, que a veure, que és una apatia que pensem que Montblanc avui pot viure del turisme. Jo penso que Montblanc, o sigui, el turisme ajudarà a viure millor Montblanc. O sigui, viure del turisme de Montblanc penso que és...
No, però a veure, el tema està bé que el seu grup fa bandera del Montblanc turístic,
vale.
No del Montblanc industrial, que pot ser una altra versió.
Jo penso que la segona part de la mateixa pregunta, on que és Montblanc està brut, vull dir, és un tema que penso que ja el contestem quan el tinguem de contestar i farem el que tinguem que fer, però més que res en aquesta referència de dir, o sigui, reflexionem una mica, Montblanc, el tot Montblanc no pot viure del turisme. Pot ajudar a viure, però siguem coherents, que vull dir, jo me'n recordo que Montblanc es vivia de l'agricultura, hi havia quatre fàbriques i ara es viu de la indústria, desgraciadament, perquè l'agricultura ha caigut com ha caigut i ojalà hi hagués més gent que es dediqués a l'agricultura, i penso que això és el que té que passar. No viurà tot Montblanc del turisme, o sigui, ajudarà a viure del turisme. A veure, per què no han volgut entrar amb l'equip de govern? Per una raó molt senzilla, les coses es pacten quan es pacten i es negocien quan es negocien. Si no eren bons en aquell moment, a l'hora d'entrar a formar part de l'equip de govern en aquesta legislatura, si no eren bons a llavors, tampoc crec que són bons ara. Si eren bons a llavors, si haguéssim estat bons a llavors, també foren bons abans. Aquesta és una reflexió molt simple i molt senzill. Jo li preguntaria a l'alcalde o en aquell moment els que van deixar perquè no van voler pactar amb Convergència. Jo, simplement és aquesta. Vull dir, ells crec que van pactar amb qui creien que tenia que pactar, cap problema. Vull dir, són tothom més lliure de pactar amb qui tenia que pactar, i nosaltres s'han plantejat entrar a l'equip de govern. Sempre els hem dit que nosaltres a l'equip de govern no hi entrarem, però que sí que col·laborarem amb l'equip de govern per allò que creiem oportú en Montblanc, i penso que ho estem demostrant i ho estem portant a terme, donant algunes vegades suport a l'equip de govern. O serà l'última que em ve, doncs, és aprovar els crèdits per arreglar el carrer Major i el carrer Riber. Sí que es van negociar, perquè quan negocies amb un equip, hi ha un equip de govern, tens que buscar unes contrapartides. Llavors aquestes contrapartides, en vez d'anar a buscar, no sé si eren, no me'n recordo exacte la quantitat, doncs van fer rebaixar la quantitat per anar a buscar aquests diners, perquè entenem que la crisi és una situació complicada, i simplement és aquesta. Nosaltres continuarem col·laborant amb l'Ajuntament, en aquest cas és l'equip de govern, i em penso, i penso que l'única solució, l'única cosa bona que fora per Montblanc, és que no hi entrés Convergència i Unió, sols l'equip de govern, que hi entressin tots els 13 regidors per la situació que està. Crec que aquesta fora una bona cosa per Montblanc. Nosaltres aquí no hi tenim cap problema si entren tots els grups que formen part de l'Ajuntament de Montblanc. Nosaltres fórem els primers a dir que sí.
D'acord. Ara una pregunta per tots. Montblanc els carrers els té com els té, molt deteriorats, perquè es passa per davant del poble el posar gespa artificial al camp de futbol. Això hi ha gent que no ho ha entès, perquè és un col·lectiu al respecte de Montblanc reduït, que ens ha beneficiat, quan amb el plan Zapatero pues, es podia haver aprofitat per fer arranjaments de carrers que després per altres coses han sortit diners i es podrà fer, perfecte. Però en aquell moment, per què es passa per davant?
A veure, s'ha dit i s'ha parlat i cadascú suposo que expressarà el que cregui oportú i en aquell moment el que va pensar i el que és més necessari. Vull dir, jo penso que cada prioritat és prioritària per la persona que la veu. Un, entenem que els carrers estan en una situació que estan, també és veritat que des d'aquesta legislatura s'ha fet poc manteniment als carrers, ja no diem fer carrers nous perquè la crisi és la que hi ha, però penso que s'hi ha fet poc manteniment. Aquesta és una de les preguntes que s'ha fet bastant amb els plens, ens han contestat alguna vegada que, bueno, pues que alguna vegada han arreglat, han posat, però que per fer pagats mal fets pues no val la pena. Jo penso que és millor fer una cosa, un mig arreglo, quan no es pot fer tot l'arreglo, que no ho tindreu com ho tens, però bueno, l'equip de govern és el que exigeix. Crec que es podia fer alguna cosa més i no val el que a vegades ens contesten de dir, és que què fèieu vosaltres, nosaltres fèiem el que podíem, com tothom, però fa 3 anys que hi ha l'equip de govern que hi ha, i la veritat és que els hi he manifestat per activa i per passiva que penso que amb els carrers es podia haver fet alguna cosa més. Jo no dic arreglar-los perquè la necessitat hi ha el que hi ha i tot el tema. A veure, la gespa artificial és una decisió que es va prendre pràcticament amb quasi tots els grups polítics, perquè o es feia amb aquests diners o difícilment amb una subvenció, amb una altra subvenció es podia anar a canviar la gespa al camp de futbol. Si mirem per la part econòmica, les despeses que comporta la gespa natural de rec, de replantejament, o sigui de tornar a plantar, de manteniment, la veritat és que és costosa, molt costosa. Sí que també té un manteniment la gespa artificial. I l'altra part, penso que una altra de les coses que també es va tindre en compte és la quantitat de gent jove i principalment de canalla petita que estan practicant l'esport i crec que es té que cuidar. I es parla d'una persona doncs, que va inaugurar el camp de futbol jugant a futbol, crec que tenia 13 o 14 anys, era juvenil, jugava amb el primer equip, hi ha hagut camp de terra, hi ha hagut camp de futbol, i llavors, ho dic això perquè llavors només jugàvem els 15 o els 16 o les 17 persones o les 20 que entrenàvem i jugàvem al camp de futbol. I avui hi ha una quantitat de gent jove, hi ha una escola de futbol que s'aprofitarà amb els portuets, enguany per desgràcia doncs no es podrà portuar, disfrutarem de la piscina, no podem disposar de la gespa, és a dir, penso que no per la gent que practica el futbol a segona regional, crec que és en què estem, sinó per la quantitat de gent jove que hi ha al darrere. Llavors, vull dir, també podem fer una altra comparativa. No sé si és massa dient, però la diré. Per què l'Ajuntament de Montblanc subvenciona, crec que és amb un 49% o un 40% l'escola de música i no pot subvencionar una altra cosa? Quan val també. I els pares o els crios que no porten els pares a l'escola de música, vull dir, jo entenc que des dels impostos i des del que recauda l'Ajuntament uns ho trobaran millor que la gespa artificial, uns altres trobaran millor que els carrers, que és notori, no? Que el que es veu són els carrers que estan malament, és notori.
I els compartim tots els carrers.
Sí, i el camp de futbol també ho pot compartir tothom si vol anar a jugar i tot el tema. Llavors és difícil, vull dir que clar, un que passa i es torci el peu diran, ostres, podien arreglar el carrer i no posar la gespa de futbol. Però penso que una de les parts principals és el que he comentat, és que la subvenció, poques vegades tornen a vindre una subvenció per poder dedicar a això.
Jordi, aquesta va per tu i directe.
En aquest cas sí que sumar-se el que deia el Carles, que una oportunitat com aquesta de que Montblanc tingui un camp de gespa artificial o la fas amb una subvenció com el FIL, el Fons d'Inversió Local, o no la pots fer. I llavors potser sí que entenent el ciutadà de Montblanc hi ha vegades que les prioritats pues, s'han de passar per davant d'unes altres.
No, sí.
Sí, volia participar per aquesta tranquil·litat o nerviosisme d'haver sigut l'únic regidor que va votar en contra.
Bueno, tu defensaves el projecte de la Font de la Ceba.
Jo no el juntaria.
Era la bandera de gent del poble.
I continua sent-lo. No el juntaria. separaria, perquè llavors un dels mals que tenim o qualsevol lloc és barrejar coses que després donen equívocs. En el tema del camp de futbol, ho vaig dir en el seu moment i ho continuo mantenint perquè això va ser una decisió unànim de tot el grup. El debat no és si gespa sí o gespa no en el camp de futbol. Ojalà fóssim una vila que tinguéssim de tot i ens poguéssim permetre les coses com el camp de futbol amb gespa artificial. En aquests moments, i ho van dir en el seu moment i continuo mantenint, hi ha una llista enorme de prioritats abans que això. No repetiré les paraules, que les continuo pensant, les paraules del dia del ple, però trobo que s'ha parlat dels carrers o el ciutadà ha parlat dels carrers, però és que el llistat seria llarg abans de la gespa artificial. I amb això, i torno a dir-ho, no estic ni en contra del futbol, òbviament, soc gran aficionat al futbol, per molt que sigui, segons alguns, el nou opi del poble, i no estic en contra, òbviament, de la gespa artificial. Però sí que estic a favor de cadascú en el seu moment, amb els diners que té, ha de fer allà on arriba i amb una llista de prioritats, i es van saltar moltes prioritats.
Jordi Mateu.
Bueno, mira, parlarem una mica d'això. Pere, evidentment els carrers estan malament. El nostre grup també va apostar per canviar la gespa del camp de futbol. A veure, hem de tenir en compte que hi ha 150 fitxes, hi ha 107 equips, i el problema, com bé he dit el Carles i el Jordi, doncs, a veure, sense aquests diners que s'han invertit a la zona poliesportiva, no crec que s'hagués fet. Eren uns diners molt importants els que van arribar, i la piscina ja va estar tancada, el camp de futbol era necessari, hi ha un estalvi d'aigua, hi ha molts estalvis, i llavors, clar, el problema que tenim amb 7 equips és que quan plou la gespa natural no es pot xafar, perquè llavors el dia del partit no es pot jugar. Llavors, el tema dels carrers evidentment està molt malament, s'han d'arreglar. Què passa? Que si tu destines tots aquests diners a arreglar carrers, sense, a veure, quan es fa un carrer nou els veïns paguen contribucions especials. Quan tens tots aquests diners invertits en carrers, evidentment que s'han d'arreglar i tot, però no fas pagar contribucions especials als veïns. Els veïns que els hi has fet el carrer, els hi has fet pagar contribucions especials, com els hi expliques que amb uns altres veïns que els hi has arreglat el carrer gratis no els hi fas pagar contribucions especials?
Molt fàcil, molt fàcil, Jordi. Un carrer quan es fa nou es paga entre tots, i un carrer quan ha de tenir un manteniment, i el manteniment va a càrrec de l'Ajuntament.
Això, d'acord, el manteniment va a càrrec.
L'explicació està explicat.
Sí, però hi ha carrers que estan tan malament que s'han de fer nous.
És a dir, que a més s'ha de renovar tota la part de baix, clavegarams, llum...
Clar, i aquí ja s'ha de fer amb contribucions especials.
Això part sí, Jordi, part crec que tens raó, però jo penso que els carrers es tenen que fer quan es tenen que fer. És com si ara et digués l'1% cultural, a veure, i cada un pot pensar i pot dir el que vulguis. És com ara quan et ve, dius, l'1% cultural, per què ve l'1% cultural, Jordi? L'1% cultural hem de posar llum ben endonat, i tots en som conscients. I el podem destinar a una altra cosa? Home, no. Sí que és veritat que podíem destinar part d'aquesta subvenció d'aquesta línia del govern central doncs arreglar carrers. Sí que és veritat el que dius tu, que quan s'arreglen altres carrers van amb contribucions especials, però jo penso que hi ha una altra postura, que és fer un manteniment. Llavors, quan se fa un manteniment no hi ha contribucions especials. Sí que és veritat, i també part penso en tu, que quan arregles un carrer, home, pues, si no sabem com està la part de sota i només es rentem la cara, gastem mal, gastem els diners. Però és que arriba una situació és que no, que dius que és més bo no fer-li deixar-la amb clots o fer-li malgastar, i quan obrim a sota passem el que passarem. Això és allò que es posar en una balança i que arribes o no que arribes. Per exemple, un tema que s'ha fet, jo particularment no hi estic d'acord, s'ha fet, està fet, i és l'altra línia que es va dedicar a canviar la il·luminació. És a dir, jo penso que allí el que es va fer és canviar fanals per canviar fanals, i resulta que ara tenim menys llum, tot i que sí, que compleix la normativa, però tenim en uns carrers menys llum del que hi havia. Jo penso que en aquest cas era millor fer 7 carrers que no 24 carrers i il·luminar-los com pertoca, perquè si tu te'n vas a la muralla de Sant Jordi, doncs passes per allí i és la muralla i dius, hi ha llum, hi ha suficient llum. Sí que si passes pel carrer Solans o pel carrer Estudi Major són carrers petits i aquest llum. Doncs penso que això és el valor que passaria als carrers. Vull dir, si arreglem tots els carrers que faríem un, si li féssim un rentat de carrers, llavors no caldria contribucions especials.
Jo, a veure, el tema dels carrers és un tema importantíssim, de vital importància, i crec que l'hauríem de... es pot fer el que passa de diferents maneres. Va vindre un paquet molt gran, s'havia de destinar, creiem, allà, i llavors...
Jo crec que aquest conciutadà ja queda molt clar, ja. Llavors, ja comença a haver ganes d'eleccions municipals. Hi ha una felicitació al FIC per la valentia de ja treure un candidat. Llavors hi ha dubtes de que si gent del poble tornarà a fer llista, no tornarà a fer llista, però bueno, això deixem més per endavant, perquè una de les preguntes que s'ha anat repetint és que el Josep Andreu ha dit per activa i per passiva que ell creu en una renovació i que ell no vol optar a la reelecció. I la pregunta és, Jordi Albalat, tu encapçalaràs la llista d'Esquerra Republicana aquí a Montblanc?
Nosaltres encara no n'hem parlat, per tant, jo no t'ho puc dir ara.
Però corre.
Corre pel poble,
si ho pregunten és que corre.
Les coses, pel poble se'n parlen moltes de coses, també diuen que si hi ha gent de llistes que se'n van amb unes altres, i a veure, l'olla comença a bullir, i de coses i rumors, doncs durant aquests dies i aquests mesos propers en sentirem moltes. De moment nosaltres no ens hem reunit, no hi ha res de clar, i el candidat que sigui serà. Jo seré allà on el partit em demani que sigui.
Molt bé, bueno, doncs us deixo els deures a tots per fer, i el pròxim Montblanc en Flames del tema política municipal, que serà l'octubre, a veure si tenim una mica més net el tema de quines llistes, quins candidats i tal. Passem a un tema musical i després parlarem del Tribunal Constitucional, de la senyora Cospedal i, bueno, i tot això.
Abans volia afegir...
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego, per Montblanc en Flames. Bé, amics, i seguim amb Ràdio Èpoques i amb el nostre amic convilatà Josep Maria Morós. En aquest cas, avui comentarà una cançó que va fer dedicada a un senyor montblanquí, un poeta de casa nostra. El títol de la cançó és aquest:
A tu, Jaume Civit.
La veritat, amic, és que no sé com adreçar-me a vos, si amb la prudència del desconegut o amb la confiança del vell conegut. Però optaré pel segon, mirant-vos a la cara he descobert les vostres celles blanques que un temps foren les tanques de la suor caient del front espriu cremat de segar i segar blat i de batre l'alena al ras del sol calent. I els vostres ulls que em parlen d'aquell pare saber que us deia ser poeta, fill, és perdre el temps, i el fèieu d'amagar, tendre i aprimorar, el fèieu d'amagar, l'honrosa faci greu pecat, el fèieu d'amagar, tan digne disbarat. Avui creieu encara sentir la veu de mare i d'amagat les meu quan aveu a la sang l'amor del vostre hereu i tot el que tasteu exquisitat al tram així ho poetitzeu. Blanc l'amor, la vida sublim i compartida, esclat de tants records, estàtics el record de casa vostra, en són bona part de nostra història, us desiuren dels pens de la cabòria, amb l'elixir del gust, que dona ser modest, honrat i just, i més, quan un té el cor més gran, com vos, car el teniu bo i enriquit. Mirant els vostres ulls m'heu fet saber que el fèieu d'amagar, tendre i aprimorar, el fèieu d'amagar, el fèieu d'amagar, tan digne disbarat. Blanc l'amor, la vida, sublim i compartida, esclat de tants records, estàtics el record de casa vostra, en som bona part de nostra història, us esniuren del fet de la cabòria, amb l'elixir del gust, que dona ser modest, un rat i just, i més, quan hom té el cor més gran que el fi. Com vos, amb Déus i aus, Jaume i vi.
Bé, molt bona tarda. Després d'aquest tema musical, continuem amb Montblanc en Flames, acompanyat de l'Ignasi Cid, del Gent del Poble, el Jordi Mateu, d'Independents per Montblanc, del Carles Carreres, per Convergència i Unió, i del Jordi Albalat, per Agrupament Catalanista de Montblanc. Tema de la setmana. Tribunal Constitucional, sentència, Estatut de Catalunya. Avui la senyora Cospedal ens tracta el president Montilla de feixista. Els micros són oberts. Jo només volia fer una pregunta als membres de l'Ajuntament que sou aquí, que ja som la majoria, si teniu intenció de presentar una moció de repulsa a la sentència del Constitucional, com s'ha fet, com s'ha comença a fer o es comença a gestar en altres pobles.
Si mal no recordo, penso que es va presentar una moció amb contraria del Tribunal Constitucional.
De suport. Vam presentar una moció de suport.
Però ara s'està gestant l'Estatut aquest 30 de setembre.
Perquè era la manera d'entrar-ho, volguem dir, en contra del Tribunal Constitucional perquè no dictaminaven o no fer. Jo penso que sí. Jo penso que i ara estic fent la reflexió de tots els grups que en aquell moment van votar. Crec que la referma serà total i que penso que tots els grans de sorra que es puguin aportar a tirar endavant aquest tema i a refrendar i a més és el que va voler la gent del poble, és tirar endavant i intentar, pues, per tots els mèrits, intentar solucionar aquest tema. Crec que és complicat. Penseu que una de les coses, veurem quan surti tot el redactat final. Jo la veritat és que tampoc sóc jurista, no ho sé, però em preocupa molt, una de les coses que em preocupa molt és la llengua. Sí, vull dir que amb tota sensació.
És que la bruixa pot venir quan surti la lletra petita.
Jo respecto totes les llengües i penso que la llengua és cultura i que com més llengües sabem, millor anem. Però jo tota la vida he parlat en català i vull continuar parlant en català, sense desmereixer el castellà, l'anglès o el francès. Penso que, i ho he dit, la cato, però no la comparteixo. Perdó, la, que no l'assumeixo.
Ni l'assumeixes
ni la comparteixo.
Jo, Carles, volia afegir... És un tema delicat, perquè a més s'han carregat 14 lleis, però s'han anat a carregar, i com heu dit, la lleta petita encara farà més mal. Diguéssim, han anat a tocar les tres coses més intocables, per dir-ho d'una manera.
Els tres puntals de Catalunya.
Que estem parlant de finançament, de llengua i de nació. I ho han fet amb una tranquil·litat i repetint 8 vegades com a mínim la indivisibilitat de la nació i aquestes coses. Ja ho he dit al principi i ho torno a dir ara, que ara la lluita ha d'anar més enllà de si salvem aquest estatut o no salvem aquest estatut. Trobo que ja ens ho han dit ben clar 10 persones, però darrere d'aquestes 10 persones hi ha milions de persones, ens han dit ben clar que no ens volen i la lluita va cap a un altre camí. I aquesta bona dona que ha anomenat el nostre president de feixista, i diré un refrany en el seu idioma: el ladrón cree que todos son de su condición.
És un tema complicat, i més una cosa que esperàvem. Diuen que si ha sigut la menys dura o la menys dura, és igual, han tocat tres coses que són intocables: la identitat, la llengua i el finançament, i això per nosaltres és imperdonable. Crec que hem esgotat una via, és el final de l'autonomisme, i l'única via que ens queda és la independència.
El que no s'entén és què cal fer en aquest país perquè una cosa es tiri endavant. Se fa l'Estatut, l'aprova el Parlament, va a Madrid, l'aprova el Senat i l'aprova el Congrés de Diputats, va al Constitucional i a terra. Tanta gent està equivocada.
No, a més no podem permetre que 8 persones decideixin el que... A més, una cosa que diu el preàmbul de l'Estatut: recollint la voluntat del poble de Catalunya. Vull dir, per tant, no podem permetre que 8 persones decideixin, o no, perquè el nostre futur. A més, un Tribunal Constitucional que no pot legislar. Ells poden opinar sobre si està bé o si això està malament, però no poden tocar ni una lletra de l'Estatut.
No l'han tocat. Bueno, diuen que és inconstitucional i no es pot aplicar.
No, però la versió que ens entreguen està retallada i han tret paraules i frases. Això és el que no poden fer.
I per què no ho diem al revés? I per què no són inconstitucionals el Tribunal Constitucional per l'Estatut de Catalunya?
Jordi.
Jo crec que el més greu ha sigut que s'ha tocat la voluntat de la majoria del poble de Catalunya. Això, per mi, passar per sobre d'això és molt dur i incomprensible, que, com deien tots, 8 persones decidir tombar una cosa que milions de persones han votat, això no cap enlloc.
Bueno, doncs com veig que esteu tots d'acord, és molt fàcil la següent pregunta. Si la societat civil montblanquina es volgués desplaçar amb massa a Barcelona el dia 10, des de l'Ajuntament es podria organitzar un autocar o dos?
A veure, aquí hi ha dos senyors que són de l'equip de govern, per la meva part jo diria que sí, però jo penso que l'Ajuntament hi té que posar el que hi té que posar, però que l'Ajuntament no està tampoc amb disponibilitat de jo no dic de pagar els autocars, que no és la paraula, però vull dir, si de posar hi mitjans i solucions. Penso que el que vol anar se'l té que ajudar, però que la voluntat té que ser una altra. La voluntat té que ser una altra, Santi.
Jo, que sóc un dels representants de l'equip de govern, jo trobo... No és per esquivar un tema econòmic, no sé si ens ho podem permetre o no permetre econòmicament, però és la mateixa opinió que teníem amb el tema del referèndum. Això és una cosa que ha de sortir des del poble, i serà viable quan sigui des del poble, ajudat econòmicament o no, des del poble. Aquí tot el que són organitzacions polítiques haurien de fer una passa enrere, ajuntaments com a representació política haurien de fer una passa enrere, i el que ha d'estar al capdavant de totes aquestes coses ha de ser el poble.
Realment creieu tots que s'ha acabat la via autonòmica i s'ha de buscar una altra via?
diguem-li independència, sobirania, federalisme, ja no li podem dir perquè no se'l creu ningú, perquè el defensor del federalisme, el Zapatero, i avui també ha dit que està molt tranquil, que això de l'Estatut ha anat molt bé, que, bueno, que Catalunya tira endavant, bueno, coses que des d'aquí la gent no encaixa bé, no?
A veure, hi ha una cosa que sí que és veritat, és que ha sortit en una situació que a vegades pot més una cosa que l'altra, i estem en una situació de crisi, estem en una situació molt complicada, i suposo que aquesta barreja doncs la gent els fa dubtar. Però jo penso que no té res a veure la crisi amb el tema aquest. Jo penso que es té d'afrontar amb tota llibertat, es té de dir el que realment la gent pensa, i si la gent d'aquest país demana anar cap a la independència, doncs cap a la independència. I penso que hem d'escoltar la veu de la gent. I penso que l'ideal, estic d'acord amb l'Ignasi, que té que sortir la voluntat del poble, però que la voluntat del poble també s'expressa amb els polítics, i crec que els polítics tindrien que fer. Els que ja s'estan manifestant, com alguns es manifesten, doncs els que s'estan manifestant, intentar fer entendre als altres doncs, que la majoria, si sumem la majoria de gent amb tots els respectes cap a la votació de cada persona amb el seu partit i amb el que creu, però penso que, no sé si estic parlant d'un 80 i a la ratlla del 90%, doncs penso que tots els partits s'han posat d'acord amb que s'han de buscar solucions. Seran difícils, seran molt difícils, i penso que aquí doncs, cada un farà la bandera que tingui que fer, però penso que passa per la voluntat del poble.
Bé, per acabar,
podria respondre 30 segons. Trobo que, ja ho he dit, la lluita no és salvar aquest estatut, ha quedat mort. La lluita no és fer un estatut nou, és impossible. Ser, caminar conjuntament amb una persona que no vol caminar amb tu no val la pena. Trobo que el camí ara per ara només és la independència.
Bé, després de l'estiu, eleccions al Parlament de Catalunya, d'aquí ha de sortir un nou equip que ha de treballar doncs, per solventar tot això. Un grup nacionalista, espanyolista, però estem tots d'acord que les eleccions s'haurien de fer com més aviat millor. Al setembre el president Montilla hauria de convocar eleccions, no esperar esgotar tot la legislatura.
A veure, cada un suposo que interpretarà aquest tema, i penso que nosaltres podem parlar des de, no des de molta distància, però sí des d'un punt més, no tan a prop com suposo que hi ha alguna gent que està més posada dintre directament. Jo penso que sí. Penso que, a veure, que el president Montilla tindria que proposar les eleccions el més aviat possible per no allargar aquest pas d'inespera per començar a trobar actuacions per dues coses, per solventar el tema de l'Estatut i per solventar tot el tema de la crisi que està. Penso que el govern actual que tenim a Catalunya doncs no és el suficient fort per tirar aquest país endavant. Llavors decidirem si el fem independentista, no el fem tan independentista, no sé si és la paraula, però sí penso que...
Trigarem naltros la nostra via per fer camí. Molt bé. Aquí acaba el Montblanc en Flames de l'1 de juliol. Agrair la vostra presència. Gràcies, Ignasi. Gràcies, Jordi. Carles, moltes gràcies. Jordi Olalat, moltes gràcies.
Només un segon, perquè suposo que tots no som conscients que ens han comunicat que hi ha hagut més trucades perquè vam estrigar la GSP i no vam estrigar altres coses. Pensem que va ser un acert, que no és la voluntat de tots els ciutadans de Montblanc, però que entenem que
l'Ajuntament de Montblanc va prioritzar
aquestes persones, doncs que comprenem que suposo que ells tenen altres arguments que passin al davant de la gespera, però aquesta va ser la situació tot el tema. I agrair a la gent que s'escolta i encoratjar Ràdio Montblanc que continuï fent xerrades d'aquestes o col·loquis d'aquestes que és important per la gent.
Moltes gràcies, fins a la pròxima, i a la veu Santi Porta.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí, i descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.